L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, dol per un suïcidi. Descobreixo que sóc un supervivent, no en un sentit ampli, sinó en termes tècnics. Els parents dels suïcides es consideren supervivents, com els supervivents d'un naufragi, d'un terratrèmol, d'una guerra, d'un accident de trànsit, d'una explosió, com els que els ha tocat conservar la vida, tirar endavant quan el seu voltant ha desaparegut tot. Això ens ho deia l'escriptor i guionista italià Matteo Bianchi, que ens va acompanyar a l'ofici de viure la temporada passada presentant el seu llibre La vida dels que es queden, dedicada precisament a analitzar-se després de 25 anys de la mort per suïcidi d'una persona molt estimada. I és que, tal com diu la doctora en psicologia Mònica Conill, la mort és un tema tabú en general i les pèrdues moltes vegades estan silenciades, però si a sobre la circumstància de la mort és un suïcidi, hi ha un tema d'estigmatització tant per la família que viu l'experiència com per la persona que s'ha suïcidat. En el cas d'un suïcidi, el voler trobar el per què ens condiciona les emocions, així com el sentiment de culpa pel que acostumem a pensar, vés a saber si es podia haver evitat. Ho expliquen de manera clara des de DSAS, Després del suïcidi, Associació de Supervivents. Ho expressen de la següent manera. La cascada d'emocions i sentiments és intensa, opressora, difícil d'entendre i a vegades de gestionar. És important donar-nos el permís per plorar, així com que també el tinguin les persones del nostre entorn. En el dol s'ha de plorar l'absència del nostre ésser estimat, sense analitzar les raons de la seva mort. Tanmateix, això últim és gairebé impossible en el dol per suïcidi i suposa un cansament psicològic afegit respecte al procés de dol per una altra mena de morts.
Gilbert Keith Chesterton. El suïcida és l'antípoda del màrtir.
Soc en Jordi Costa, soc supervivent i president de l'associació Preguntant després del suïcidi. La única associació fora de la comarca de Barcelona. Estem a l'Alt Empordà. Bueno, tot comença amb el suïcidi del meu pare i una vegada passat el trauma i el tragus burocràtics que corresponen, vam decidir un dia, pujant dels grups d'ajuda que hi ha a Barcelona, els altres grups, muntar una associació aquí a l'Alt Empordà. Va costar una mica, però a poc vam anar a crear l'associació. Fa 2 anys que tenim un grup de suport amb una psicòloga que també és supervivent, que era la primera intenció, i després fem una part més activista, que és donar a conèixer el suïcidi, que se'n parli. I després fem una jornada cada any, el mes de maig, que ara farem la tercera, que es diu Parlem del suïcidi, i bueno, parlem de mil·lenaris ponents, taules rodones, però vam veure que això era molt enfocat al professional i van dir no pot ser. I pel setembre, primers de setembre, pel Dia Mundial del Supervivent, vam fer una cursa, aquest any hem repetit, la veritat que és un èxit, s'arriba molta més gent, la veritat que va anar bé. Tenim una exposició itinerant que va pels CAPs i hospitals, que es diu Imatges del Dol, també que funciona molt bé, arriba molt bé la gent, i la gent també, hi ha gent que també a partir d'aquí també busca ajuda. I bueno, ara estem en un projecte a nivell de l'Alt Empordà per fer unes proves pilot per després poder-ho exportar, i d'aquí ha sortit la primera guia per al supervivent. Pues també hem presentat un fulletó que es diu Guia per ajudar els menors en els primers moments. Aquesta guia tracta dels primers moments, els primers dies, i que sàpigues que és tot el que passant. La veritat que està tinguent molt bona acollida i la veritat que està anant molt bé i estem molt contents. I ara la qüestió és distribuir-li que arribi. A l'Alt Empordà ja està a les 3 funeràries i treballen, els CAPs, l'hospital, la biblioteca, està a diversos llocs, i la intenció és que vagi arribant i que intentar que arribi a la gent al primer moment. I res, jo l'únic que puc dir que el suïcidi deixa una cicatriu que és de per vida, però que hi ha llum després del suïcidi. Però hi ha un treball personal, individual, que ha de fer tothom. I crec que els grups d'ajuda van molt bé, funcionen molt bé i ajuden molt a la gent. Però hi ha llum. Ja és el primer que vaig aprendre d'una senyora que em va dir això i la veritat que després del temps jo estic transformant aquell malestar amb amor i amb record i molt bé.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, Dol per un suïcidi, amb Mònica Conill, doctora en psicologia, professora investigadora de la Universitat de Girona, especialitzada en l'acompanyament psicoespiritual del dol i col·labora amb l'Associació Tramuntana després del suïcidi. Doctora Conill, gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguda.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Alicia Álvarez, doctora en psicologia, membre de la secció de psicologia d'emergències del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Benvinguda. Gràcies per ser amb nosaltres. Mònica Conill, ja hem escoltat el testimoni d'en Jordi Costa dient es pot transformar el malestar en amor. Això m'imagino que aquest procés vostè l'ha viscut, l'ha vist al seu voltant.
Sí, a veure, un procés de dol, la porta d'entrada sempre és l'amor, no? L'amor que jo sento per aquella persona, llavors quan aquesta persona mor, doncs aquest amor es transforma en dolor. Llavors tot el procés més psicoemocional consisteix precisament en convertir aquest dolor de nou en el que realment és, que és amor per la teva persona estimada. I un amor que el que nosaltres veiem és que és un amor després diferent. És un amor molt més expansiu, és un amor incondicional, perquè al final no necessito que físicament estiguis aquí amb mi per jo sentir que continuo vinculat amb tu, que continuo estimant-te.
Quina és la diferència entre, diem-ne, un dol normal i corrent i un dol per suïcidi?
Bueno, bàsicament l'impacte, no, que té l'amor per suïcidi, no, tant en la família com en els amics, com en els companys, com en els professionals que tenen, no, l'esdeveniment, per dir-ho així, l'impacte és un impacte molt més alt. Per tant, tot el que és les emocions que acompanyen el procés de dol són molt més intenses i tenen una durada molt més llarga. A part, això s'enfatitza pel tema de l'estigma. No, si la mort, el dol ja en si mateix és un tema tabú, ens costa molt parlar, ens costa molt viure-ho, no? Quan la mort és per suïcidi, això encara s'aguditza molt més. Llavors hi ha silenci moltes vegades, que dificulta l'expressió emocional, que és quelcom indispensable per poder transitar el dolor i convertir-lo en amor. Llavors també apareix la culpa, no? Que la culpa és un dels elements importants a treballar quan vivim un procés d'aquest tipus. I això fa que el primer moviment del cor, no, que jo dic quan fem un procés, que és acceptar la realitat de la pèrdua, acceptar que s'acaba la relació física, el fet de que sigui un amor per suïcidi, aquest moviment és molt més difícil de fer. Llavors aquí per mi és on hi ha la gran feina, no? En aquest primer moviment que té a veure amb acceptar el que és.
Ja està d'acord, Alicia Álvarez?
Sí, totalment. De fet, al final, quan hi ha un amor per suïcidi, el fet en si és potencialment traumàtic i ja simplement això és un factor de risc per després poder desenvolupar, no? Un dol s'ha normalitzat. Llavors, anem afegint factors de risc a una situació que en un altre context seria més amable i, en canvi, aquí surten molts més pensaments, les emocions s'intensifiquen i també el que diu la Mònica, no? La reacció que té tot l'entorn quan nosaltres, quan perdem algú i ho diem, normalment la gent es vol que hi ha tota una resposta de poder fer, no, costat a aquesta persona. En canvi, quan algú diu el meu pare s'ha suïcidat, normalment la primera reacció és un silenci i notes la incomoditat de tot el teu entorn i això fa que moltes vegades, no, el que deia ella, es silencia, no ho compartim tant, ens costa més poder verbalitzar el que ha passat, fins i tot llavors pot aparèixer vergonya, no? Tota una sèrie de sentiments i de pensaments que dificulten tot aquest procés.
I encara ara la situació ha canviat si la comparem, per exemple, amb fa 20 o 30 anys, no? Perquè ara se'n comença a parlar del suïcidi.
Afortunadament, perquè ja no només en la nostra societat, no?, que té unes arrels cristianes profundes en el que suïcidar-se no, era terrible, i tot el que això comportava tant per la família com pel futur de, per exemple, els fills, sinó perquè hi havia com aquesta idea de que si es parlava del suïcidi hi hauria com un contagi entre tota la gent que ho sentís. I això s'ha vist que no. Sí que és cert que, no, estudiant tots els fenòmens relacionats amb el suïcidi, s'ha vist l'efecte Werther, que és justament aquest efecte contagi, però s'ha vist que això es dona quan es parla malament del suïcidi. I en això teniu molt a veure els mitjans de comunicació. La idea és parlar-ne bé, perquè parlar-ne fa tota una tasca preventiva superimportant.
Sí, sí, durant molt de temps els mitjans no n'informàvem de suïcidis perquè efectivament dèiem que això podria donar idees a gent que es volgués suïcidar. I llavors parlar-ne bé, què seria?
Clar, o sigui, el que tu deies és un dels grans mites del suïcidi, no? I per això no se n'ha parlat durant molt temps. Parlar-ne bé és fomentar l'efecte papagé, no?, que es diu, que és quan, per exemple, coses que no haurien de fer, d'això hi ha decàlegs, no? Hi ha el Dart Center, per exemple, que a tots els periodistes en aquest tipus d'àmbits dona consignes, però no dir on s'ha dut a terme, no?, els mitjans que s'han utilitzat, no posar el suïcidi com una sortida o un acte de valentia o elogiar-lo, no? No, doncs parlar-ne bé és apuntar les opcions que hi havia per aquesta persona, donar a la mateixa vegada que es dona la informació de que aquesta persona s'ha suïcidat, dir els recursos o donar els telèfons perquè si hi ha algú que està sentint això pugui sentir, escoltar i entendre que hi ha opcions, que hi ha llocs on el poden ajudar, que tingui a mà aquest telèfon per trucar.
Alicia Álvarez, gràcies per aquesta introducció. Podem tornar-hi. M'agradaria ara recuperar el dol pel suïcidi amb la Mònica Conill, amb el missatge aquest que jo trobo importantíssim de l'amor, de tornar en aquest amor. Aquest procés és més lent, dedueixo, pel que esteu explicant, en el cas d'un dol per suïcidi, que d'un dol, diguem-ho així, normal i corrent.
A veure, en principi sempre hem de tenir en compte que el dol és una experiència molt, molt íntima i molt singular, no? És a dir, que no podem fer generalitzacions, no? Però sí que és veritat que quan la mort és una mort per suïcidi, tot aquest primer moviment que explicava abans, el que veiem és que s'allarga. Per què? Perquè d'alguna manera acceptar la realitat és molt més complexa. Llavors, a partir d'aquí, si la persona pot disposar d'un espai en el que es pot sentir segura, en el que es pot sentir no jutjada, en el que pot expressar, en el que pot, d'alguna manera, compartir la seva narrativa, el que pot fer és anar buidant, no? Llavors, aquesta culpa, que a vegades queda com silenciada, no?, i un entra en bucle i es va autoalimentant, quan un aconsegueix poder-ho expressar, poder-ho externalitzar, poder-ho compartir, això es va desfent.
Llavors, sí, normalment se'n va la gent estimada i ens quedem amb sentiments de culpa, normalment. Però aquí s'accentua moltíssim la culpa.
Exacte, la culpa en el dol té una funció. Per tant, és a dir, en qualsevol pèrdua apareix la culpa. Per què? Perquè aquesta culpa el que fa és un intent de tornar enrere i com mentalment intentar canviar aquella situació. És com si jo pogués fer alguna cosa des de la ment. No? Llavors, la culpa és un factor psicològic que ens manté distrets. Mentre jo estic donant-li voltes en bucle dintre del meu cap, vaig integrant i no baixo aquí, que aquí és on hi ha el dolor real de que la persona sí, està morta.
Aquí s'està assenyalant el
cor.
El cor.
Exacte. Exacte. Llavors, hi ha tot un temps que necessitem per poder integrar aquest fet. Llavors, en aquest temps que necessitem apareixen el que se diuen mecanismes de negació de la realitat, que són totalment adaptatius. Per tant, durant un temps, sentir culpa forma part del procés. Llavors, senzillament és escoltar-la, aquesta culpa, i deixar que la persona la verbalitzi. Si la persona, pel que sigui, no disposa del suport necessari o es queda com atrapat en aquesta culpa, aleshores sí que haurem d'intervenir a nivell psicoterapèutic, no? Ajudar-lo a, d'alguna manera, ampliar la mirada, sortir... És a dir, la culpa ens porta a un punt fixe, no? Que és aquest, és el moment i és el fet que jo sento que jo podria haver fet alguna cosa per evitar-ho. que podria haver sigut alguna cosa diferent. Llavors ens quedem com atrapats amb la circumstància. Llavors el que s'intenta és que la persona pugui diferenciar, no?, el que és la seva relació amb el seu ésser estimat de la circumstància de la mort. Més enllà de la seva circumstància, hi ha tota una biografia compartida, hi ha tota una història compartida, hi ha un amor per aquesta persona, no? Llavors, bueno, fent treball psicoterapèutic, a poc aconseguim que la persona es vagi desfent d'aquesta culpa. Fins i tot a vegades que un es pugui perdonar, no?, a si mateix, pugui perdonar la persona que ha mort, en aquest cas, i pugui entendre també, no?, la fragilitat, no?, de l'espècie, no?, dels humans, no?, que al final no podem controlar-ho tot i no tot depèn de nosaltres.
Al principi, Alicia Álvarez, hi ha un xoc traumàtic en molts casos.
El xoc sempre hi és quan ens donen una mala notícia. Això no vol dir que acabem desenvolupant un trauma. Per mi és molt important el fet de deixar clar això, perquè si no la gent s'agobia. Sí que és cert que les circumstàncies que envolten una mort, un suïcidi, poden esdevenir en un trastorn d'estrès posttraumàtic, però això no és sempre així. De fet, hi ha moltes persones que, de fet, cada any, bueno, ja portem 2 anys que disminueix, però cada any mor moltíssima gent per suïcidi, i són dols que poden acabar sent molt complicats, són dols dolorosos, són dols llargs, però no tenen per què esdevenir patològics. Llavors, sí que és cert que hi ha un xoc inicial que va molt amb la línia del que explicava la Mònica, el fet de que normalment et ve sempre, hi ha com un moment que torna de forma reiterada una última conversa o un últim moment compartit que et va tornant i et genera molt dolor. Totes aquestes preguntes de i si hagués fet, i si hagués dit, per aquesta sensació de pensar que potser haguéssim pogut evitar la seva mort, o el fet de intentar, com d'alguna manera, captar el sentit de tot això, no?, a tots aquests perquès. Jo crec que hi ha un moment d'inflexió en el qual, al llarg del procés, som capaços d'entendre que la persona va prendre aquesta decisió i els motius que el van fer arribar allà. No l'acceptem, és la pitjor decisió, segurament, que ha pres a la seva vida, no estem d'acord, però, bueno, ha passat, acceptem que ha passat i entenem que com ha arribat aquesta persona a aquesta decisió.
Sí, utilitzava l'Alicia Álvarez l'expressió trobar un sentit. És possible trobar un sentit a la mort per un suïcidi a la llarga? Mònica, és recomanable, cal trobar un sentit?
Al final, el sentit del procés de dol sempre té que veure amb un aprenentatge, amb un creixement que tu fas arrel d'aquesta experiència. Llavors, moltes vegades podem no trobar l'explicació per què, no?, la persona ha pres aquesta decisió, perquè el suïcidi té una realitat multicausal, no?, i moltes vegades no sabem, o no, la persona no arriba a trobar aquesta peça, no?, que l'alleugeria segurament, no? Però quan tu aconsegueixes deixar de preguntar-te el per què reiteradament, començar a preguntar-te i a partir d'ara què, no?, com vull viure jo la meva vida, no?, què vull fer jo amb aquest dolor que estic sentint, acabes trobant aquest per a què, no?, per a què he hagut de passar jo per aquesta experiència, què he après jo de tota aquesta experiència. Quan aconsegueixo sentir, no?, aquest amor de nou per la persona, aquest amor moltes vegades el que veiem és que és un amor, com us deia al principi, diferent, i és un amor que té una necessitat d'expandir-se, no? I per tant, moltes persones que viuen experiències molt doloroses, que les aconsegueixen transformar, després aconsegueixen aportar un valor diferent a la seva vida, doncs ajudant altres persones, acompanyant no? a altres persones que estiguin vivint un procés similar, vull dir, fent aportacions d'ajuda cap a la humanitat, per dir-ho així, no? Llavors, un sentit és un sentit... Jo crec que el sentit té que veure amb un sentit més des de la part més espiritual, no tant des de l'explicació del per què, no?
Sí, en aquest sentit som a l'Ofici de Viure, que és un programa de psicologia i espiritualitat. En aquest sentit, Mònica, la dimensió espiritual, que no necessàriament són creences religioses, no necessàriament, però aquesta dimensió espiritual ens ajuda a transitar els dols en general i també el dol per un suïcidi?
Sí, jo crec que és un element fonamental. Per mi hi ha dos grans elements, l'amor, que hem comentat ara fa un momentet, i la continuïtat. La continuïtat en el sentit del vincle continuat. És a dir, quan mor una persona, el que jo perdo és la relació física amb aquesta persona. I això és així i és indiscutible. I aquí s'engeguen tots els mecanismes, no, d'adaptació a aquesta realitat física. Però jo puc aprendre a relacionar-me des d'un altre lloc. Llavors, evidentment, aquest altre lloc és un lloc molt personal, no? Hi ha persones que aquest altre lloc és a partir dels records, aquest altre lloc és a partir del llegat, no? Que jo sento que aquesta persona ha deixat en mi, de l'empremta que ha deixat en mi, i per altres persones té que veure més amb la dimensió més transcendent, no? De començar a explorar, a investigar el fet de la continuïtat, no? De la nostra ànima, consciència, diguem-li el nom cadascú que se senti còmode, no? Amb els trasplants de consciència i, per tant, d'alguna manera podem sentir aquesta connexió.
Hi ha psicòlegs que han dit en aquest programa, i que així ho han recomanat també als seus equips, que treballar des d'aquesta dimensió espiritual com a psicòlegs amb els pacients escurça els processos de dol. I està d'acord, la Mònica?
Estic totalment d'acord. Estic totalment d'acord, perquè o sigui, la dimensió, l'obrir-te a la dimensió espiritual no t'estalvia el dolor. I això és molt important. El dolor l'has de viure, forma part, i forma part també d'aquest creixement i d'aquest aprenentatge. Però quan tu t'obres a la dimensió espiritual, el fet de sentir que estàs fent un treball en equip, tu i el teu ésser estimat, això te sosté. T'ajuda a sostenir el dolor. En moments de molta desesperació, no? Tu poder tancar els ulls, connectar-te amb ell, sentir-lo present d'alguna manera, sentir que ell el que voldria és que tu continuessis, sentir el seu amor, això fa que te sostingui. I per tant, ja no només... o sigui, hi ha persones que ja no només és que jo sento que aquest amor continua i que aquest vincle és etern, òbviament, sinó que sento que d'alguna manera em puc comunicar amb el meu ésser estimat. I això ajuda moltíssim. En un petit estudi que estem fent a la Universitat de Girona, precisament amb mares i pares que han perdut un fill, una de les coses que comenten que més ajuda en el seu procés, o que més els ha ajudat, perquè són persones que ja han fet tot el procés, precisament és sentir aquesta connexió i rebre senyals en relació a aquesta capacitat de comunicar-nos, no?
Sí. Està canviant molt, també, en pocs anys, la qüestió dels senyals, perquè abans la persona, o sigui, fa més anys, li feia vergonya comentar-ho, parlar-ne, i avui hi ha més obertura.
Sí. A més, quan tu preguntes, no? O sigui, estàs en una xerrada o hi preguntes qui ha rebut alguna... O sigui, veus que pràcticament tota la sala, no? Aixeca la mà, no? I quan acompanyes persones amb dol i s'obren aquesta dimensió, el fet de rebre aquestes senyals calma el cor, els dona una sensació de pau molt, molt important. Per tant, per mi el sentit també té que veure amb això, no?
Què en pensa Alicia Álvarez de tot el que està escoltant, d'aquesta dimensió espiritual, des de, en aquest cas, Psicologia d'Emergències del Col·legi de Psicologia de Catalunya?
Hi ha una part del dol que es dona en ja no en les primeres fases, sinó una mica més avançat, que és la por de la persona en dol d'oblidar a la persona estimada. I quan entra en aquesta fase ja han pogut elaborar certes coses, però els hi fa molta por oblidar. I llavors són aquestes reaccions que a vegades veiem de que no es donen permís per gaudir o per passar-s'ho bé, perquè d'alguna manera senten que estan traint la memòria de la persona estimada que ja no hi és. I crec que una feina important és poder explicar això, no? Que no s'oblidaran mai i que el vincle que han tingut... De fet, hi ha molta gent que acaba celebrant la vida que han pogut tenir amb aquesta persona.
Quan, no? Com a mínim agraint.
Exacte. No? I el fet de dir, bueno, doncs, durant aquests anys ha format part de la meva vida, he tingut la sort de compartir vida amb aquesta persona i acaben celebrant això. Al final, el canvi és de... un dolor que pràcticament és paralitzant i que no et deixa funcionar en el teu dia a dia, a poder recordar aquesta persona amb amor, amb confort. Sí, sempre hi ha, sí, sempre quedarà aquesta tristesa o aquesta melancolia, però des d'un altre lloc en el qual tu, d'alguna manera, controles el record i pots revisitar-lo. De fet, hi ha moltes teràpies a nivell de dol que el que treballen és això, no? El fet de poder recol·locar la teva relació amb la teva persona estimada i ajuden fent mentalitzacions o podent inclús de forma, no?, més cognitiva, reservar un espai per la persona que ja no hi és i que es pugui revisitar o parlar, o hi ha molta gent que parla amb el seu pare, o que, no?, això, bueno, jo crec que sí que s'ha de normalitzar.
El que passa que al principi, m'imagino, per la persona, tot això ho deu veure com impossible, eh? Durant els primers Totalment. Mesos de dol, amb un dolor increïble, amb un sense sentit.
Totalment. Hi ha gent que li va molt bé que li puguis explicar que en els primers moments, en les primeres setmanes, que pot ser fins i tot normal sentir com la presència de la persona que no hi és, no? I jo he tingut molts pacients que em deien, és que de cop i volta noto que està a la mateixa habitació. I tu li has de poder explicar que més enllà de cadascú, no?, les seves creences, que hi ha un procés a nivell neuropsicològic que, com que la impremta és tan forta a nivell de sentiments, a nivell de totes les neurones que tens connectades, que estan associades a aquella persona, el cervell d'alguna manera et fa com tenir la sensació de que hi és. Però això és perquè la impronta que t'ha deixat aquesta persona ha sigut molt, molt forta. Aquí, doncs hi ha una explicació neurobiològica d'això.
Sí, aquí m'agradaria fer un petit parèntesi també, aprofitant per recordar que en aquest programa hem conversat, em sembla, com 4 vegades amb el doctor Sant Segarra, parlant de les experiències properes a la mort, i ell explicant com a metge, senzillament, que, els casos en què els pacients expliquen que es pot verificar el que han dit. Per exemple, la persona, el pacient, no?, estava en mort clínica, amb un quiròfan, i deia que a tal planta de l'hospital s'estava fent aquesta operació, i els metges poden verificar que mentre la persona estava morta s'estava fent una operació a la planta quarta. És a dir, que en aquell cas aniria més enllà de l'empremta, Alicia, en aquests casos. Ho dic només perquè les experiències properes a la mort també estan obrint un ventall d'esperança, en el sentit que també des de l'àmbit espiritual, però explicades en aquest cas per part de metges, no? Que penso que tot això ajuda també a perdre una mica la por de la mort, una mica. No sé si està d'acord la Mònica.
Sí, sí, sí. Aquestes experiències de presència, jo amb les persones que he acompanyat moltes vegades les tenen, i per mi té més a veure amb que el seu ésser estimat està en un altre pla de consciència, que podem dir-li pla astral, no? Aquí depèn de quina teoria utilitzis, té un nom o un altre, i que des d'aquest pla astral és possible aquesta comunicació, no?, a través de les sensacions, no?, per exemple. I un cop que la persona, no?, quan deia que el treball de dol és un treball en equip entre la persona amb dol i el seu ésser estimat, per mi la persona, quan deixa el cos físic, també fa un procés de dol, per dir-ho així, no?, de tornar a un altre espai diferent, no?, i es donen aquestes comunicacions, es poden donar aquestes connexions.
O sigui, la doctora Conill, per les seves paraules estem deduint que vostè parteix de la base que la vida no s'acaba amb la mort del cos físic, d'una manera o una altra, no? Rebi el nom que rebi això.
Sí, jo, això és una cosa més personal, poder, no?, però per mi hi ha una continuïtat. I també és el que jo he observat amb les persones que acompanyo i en aquests estudis que comentava que fèiem, en el qual la major part de les persones de la mostra parlaven de que havien tingut aquestes senyals i com aquestes senyals havia sigut per elles molt important i jo penso que també molt reveladores en el procés. És com un canvi de paradigma, és poder-ho mirar des d'un altre lloc. Al final, la mort no posa fi a l'existència. Senzillament, la mort posa fi en aquest pla físic, però continuem vinculats. Llavors, amb tots aquests estudis que comentaves que està fent el doctor Sant Segarra, no?, també hi ha un altre psicòleg molt interessant, que és en Joaquí Càmara, que també fa tot aquest treball de teràpia més psicoespiritual. Doncs el que veiem és que aquestes experiències per a les persones en dol són molt reveladores i són molt sanadores. I, com dèiem abans, el procés de dol s'escurça moltíssim. O sigui, abans parlaven que la pèrdua d'un fill, no?, com a mínim, havies d'estar 4 anys, com a mínim, en dol, per poder fer tot el procés. Des d'aquesta mirada més psicoespiritual, i parlo des de la meva experiència, no puc generalitzar, però el temps s'escurça a la meitat.
Avui a l'Ofici de Viure estem parlant de dol per un suïcidi amb les psicòlogues Mònica Conill i Alicia Álvarez. La doctora Conill va dir al diari Empordà: deixem que cada persona segueixi el seu ritme en aquest procés. Ara bé, si detectem que queda bloquejada, tal com ens comentava, en aquesta primera fase, que en podríem dir, relacionada amb la culpa, no? Amb la ràbia, la culpa, és important intervenir-hi psicològicament. Ho dic perquè en aquest mateix estudi, després de la pèrdua del seu fill, en Francesc Torralba ens deia, jo no crec que hi hagi etapes en el procés de dol. És tan personal, tal com ens deia vostè, Mònica, que no... que ell diu, cadascú viu a la seva manera. Vosaltres hi esteu d'acord? Ja considereu que en un procés de dol hi ha d'haver etapes forçosament o no?
Jo estic totalment d'acord que no hi ha etapes. És més, jo visualitzo el procés de dol com un procés en espiral, no? Que un va cap endavant, torna cap endarrere, sembla que va cap amunt, sembla que torna a baixar, i això cadascú ha de fer al seu ritme, no? I utilitzant els seus mecanismes i atenent les necessitats que cadascú tenim, que són diferents. Sí. Llavors, les etapes és una manera, no, antiga de poder posar coherència. El que sí que per mi ja és un full de ruta. És a dir, tenim molt clar cap a on hem d'anar, no? Que seria aquesta transformació del dolor en amor i aquesta manera d'aprendre a relacionar-te des d'un altre lloc. A partir d'aquí, com ho fa cada persona? És totalment diferent.
Sí, Alicia està d'acord.
Jo crec que al final... hi ha hagut molts canvis en les teories del dol i hi havia fases, després hi havia etapes, després hi havia tasques. Llavors, cada teòric ha anat dient la seva. Jo crec que és un intent, com deia la Mònica, de poder donar una explicació a tot el procés. Com que cada procés és molt individual i és molt únic, és complicat, i per això hi ha tantes teories, però n'hi ha moltíssimes. Ara la última és les tasques o les R's de Raiden o de Warden, és igual, però al final jo crec que el més important és que no és lineal i que no... Una de les coses que angoixa molt a la gent és ja ha passat un any i hauria d'estar bé, no? No hi ha un temps, ni màxim ni mínim, perquè després hi ha gent que ho gestiona, ho integra i d'alguna manera té la sensació que ha anat molt ràpid. No, cada persona és única, cada dol és únic i ni és lineal ni hi ha tempos per fer el procés.
I al final s'ha d'acabar amb acceptació, Mònica? Ho dic perquè la paraula acceptació també val la pena que la posem damunt la taula. El mateix Francesc Torralba ens deia, no es pot acceptar, per exemple, ell parlava de la mort d'un fill, no es pot acceptar la mort d'un fill. Ell proposava canviar l'acceptació per assumir. I està d'acord?
Quan parlem d'acceptació, amb el procés de dol, parlem d'acceptació de la realitat, de que allò és el que és, per tant, de que aquesta persona està morta, no? Aquí sí que parlem d'acceptació i ho diferenciem de la resignació, perquè l'acceptació, al final, quan tu acceptes, això et porta a poder continuar, a poder mirar cap al futur. La resignació et victimitza, no? I et quedes en allà. Assumir, sí, és un verb, penso que és adequat. Integrar també és un verb que a mi m'agrada quan parlem del procés. I també afegiria el verb transformar, per aquests processos en els que hi ha hagut un creixement, no només ha integrat, no?, en un espai emocional a la pèrdua i, per tant, torno a posar l'energia en la vida i en els vius, sinó que hi ha algú en mi que es transforma. No? El procés de dol, si és un procés de dol per una pèrdua d'una persona molt, molt propera, amb molt de vincle, el que fa és et trenca, es desmunta l'ego. Llavors és com un renéixer. I reneixes d'un lloc diferent, amb una mirada diferent, cap a la vida, cap a tu mateix, cap als altres, cap a la mort.
Sí. Abans que parlàvem d'espiritualitat, hi ha persones que, com si diguéssim, entren a aquesta dimensió espiritual.
Exacte.
Després d'una pèrdua o d'una tragèdia.
Exacte.
Fins a quin punt és important, Alicia, parlar de la pèrdua que hem patit? Parlar-ne als altres, parlar-ne, tenir acompanyament, etc., expressar-ho?
El que és important és que puguis fer-ho si ho necessites. Ja ara estàvem dient que cada dol és diferent. Hi ha persones que en un inici no volen compartir-ho tant. De fet, això es veu molt en matrimonis. Per exemple, quan perden un fill, hi ha vegades que una part de la parella necessita parlar-ho i exterioritzar-ho i molt cap enfora, i l'altra part de la parella necessita, doncs, més temps per integrar-ho, més en introspecció. I la gràcia és que es pugui respectar les dues coses. El dolent, d'alguna manera, és quan una persona té necessitat de parlar-ho, de comentar-ho, i no troba aquest espai. En aquest sentit, per això són superimportants els grups d'acompanyament, els grups de supervivents, que crec que fan una tasca, la Cecília Borràs, amb Deses, per exemple, que és la que jo conec, fa una tasca magnífica de poder, com a mínim, donar l'espai perquè les persones que ho necessitin es puguin expressar i es sentin compreses.
Mònica?
Sí, totalment d'acord. Amb l'Alicia, els grups de suport al dol són un espai imprescindible, sobretot en la pèrdua per suïcidi, perquè és un espai en el que te sents sense, amb la llibertat, sense judici, no? Sense la mirada que et jutja de fora. Trenques amb la soledat, trenques amb l'estigma, i per tant et sents lliure de poder expressar el que sigui tu en aquell moment necessites. A part, també pots veure els processos que segueixen, no? Els altres membres, i si hi ha alguna persona que està en un moment doncs una miqueta més avançat en el procés que tu, això et pot servir també d'inspiració, i també es comparteixen recursos entre ells. Per tant, els grups de suport jo crec que són imprescindibles en aquest tipus de pèrdua.
Perquè estigma encara n'hi ha.
Sí.
Sí. Sí, jo crec que sí, i jo crec que hi ha a tots els nivells, tot i que ara se'n parli més, tot i que s'han fet molta tasca d'educació i d'explicar com és el fenomen, jo crec que encara hi ha molt estigma. Sent que n'hi ha tants, estic convençuda que la major part de nosaltres o coneixem algú que s'ha suïcidat o tenim algú que se li ha suïcidat, un familiar, un amic, i en canvi hi ha molt poques vegades que això es faci explícit. La gent normalment diu, bueno, s'ha mort, però no et diuen per què. En canvi, si fos un altre tipus de mort, normalment diuen, bueno, és que va tenir un càncer i es va acabar morint. Això, per mi, ja és un indicador clar de que segueix havent-hi molt estigma.
Quan està augmentant el nombre de suïcidis?
Ara portem, aquest any ha baixat una mica, però sí que, evidentment, les dades són esfereïdores. Sí, sí, i a més, portàvem molts anys que no paraven d'augmentar. Sí.
Sí. No us faré la pregunta que us faria des del punt de vista periodístic, que és a què atribuïu aquest augment del nombre de suïcidis, perquè també, com deia abans en un altre àmbit, la Mònica, bé, els factors són molts i no podríem tampoc resumir-los ni generalitzar ara aquí, no? Però suposo que ho contempleu amb preocupació.
Bueno, hi ha molt de patiment. Al final, el patiment.
Jo, per mi, és el patiment. O sigui, la clau del suïcidi és que les persones que ho fan estan patint molt. De fet, una dada curiosa, nosaltres en un dels estudis que vam fer sobre epidemiologia i si hi havia un perfil o no, perquè això també s'havia parlat molt durant molts anys, vam veure que el nombre de suïcidis a Espanya augmenta de forma exponencial, o sigui, si tenim les dades de suïcidi a una línia base que va pujant i baixant, just abans de la crisi del 2008 pugen, hi ha un pic, llavors ja es queden a dalt. Just abans de que es digués de forma oficial que hi havia crisi. Jo quan vaig veure les dades vaig pensar la població ja estava en crisi. O sigui, no? Per mi era significatiu, la població ja estava patint.
És fort això, eh?
Sí.
És fort, a més, ho penso també amb la mirada crítica dels mitjans de comunicació. És a dir, com també podem avançar fins i tot alarmes socials abans que es doni el fet en ell mateix,
no? O de la gent que fa les polítiques, no? Tens tota la teva població patint i ho podries, no sé si ho podries haver vist. Sí, sempre és, no? Una de les coses que jo sempre dic del suïcidi és que el suïcidi és un fet que sempre es pot prevenir però no sempre es pot evitar. Bueno, aquest tipus d'informacions ens permetrien veure que la gent està patint molt.
Alguna cosa més a afegir, Mònica, sobre aquest aspecte?
No, bàsicament que, bueno, una mica la línia, no? Que una persona que se suïcida no és una persona que es vol morir.
No.
És una persona que vol deixar de patir.
Exacte.
Llavors penso que hi ha un esforç important a fer des de, evidentment, des de les polítiques, des d'oferir recursos per ajudar les persones d'entrada amb el que és la gestió de les emocions. No? I podríem començar des de ben petits. No? Si sapiguéssim lidiar millor amb el que ens passa, segurament no evitaríem que a la vida ens passessin coses, però segurament les podríem sostenir, les podríem viure diferent, no? I això ens estalviaria el patiment. Per tant, jo penso que hi ha una base molt important, sobretot a fer a la infància, a l'adolescència, per quan arribem a l'edat adulta disposar d'aquests recursos a nivell emocional.
Sí, en aquest sentit, quan la persona se n'ha anat, quan la persona s'ha suïcidat, pot arribar a ser un alleujament, un argument de pes per la família, per l'entorn, al llarg dels anys, el fet de saber que va deixar de patir? Pot ajudar-hi?
El fet de que la família pensi que el seu ésser estimat ha deixat de patir, s'hi pot alleugerir, evidentment, però també és cert que la família llavors es carrega amb un patiment molt gran. No, no per aquest fet, sinó pel propi procés. Llavors el que també estem veient és que hi ha un risc de suïcidi en els familiars que han perdut a un ésser estimat per suïcidi. No? Llavors és com que el patiment és com que es traspassa, per dir-ho així. No és que es traspassi, sinó que és com que deixa de patir el meu ésser estimat, però la persona en dol està patint molt, no? Per tant, jo crec que aquí també és molt important tota la inversió de recursos, que ara es comença a parlar de la postvenció, sí, per poder acompanyar, no, a aquestes persones en tot aquest procés, que és un procés tan i tan dolorós en què hi ha tant de patiment.
Sí. I esteu, suposo, d'acord amb que les qualifiquem de supervivents, no?
Precisament no, perquè és una experiència que per moltes persones pot ser devastadora. No? I tot aquest patiment que pot generar, ja no només, com dèiem abans, no només amb la pròpia família, sinó amb els amics, amb els companys, o sigui, el suïcidi té un abast molt gran, impacta en moltes persones, no?
Bueno, de fet, a més és bo, bueno, primer ho va estipular l'OMS, vull dir que aquí la Mònica i jo podríem opinar, però això està com molt establert. Però quan vivim un aconteixement potencialment traumàtic, podem ser o víctimes, o afectats, o supervivents. Víctima és una cosa com molt estàtica, no? En canvi, supervivent és on et col·loques i és d'avançar, de tirar cap endavant, he travessat això i jo ara segueixo el que deia ella. Ara què?
Sí, en aquest cas és curiosa la distinció que fem entre víctimes i supervivents. O sigui, per exemple, als Estats Units és la persona, hi ha més supervivents, com si diguéssim. No, costa trobar víctimes. Jo parlo des del punt de vista informatiu.
Això parla de la societat.
Sí, parla molt efectivament de la societat. Sí. Aquí, en canvi, sí que de seguida hi ha víctimes. Mm-hmm. Sí, o sigui, que estaries a favor, Alicia, de cada cop més, ja que hem de col·locar una etiqueta, col·locar-nos com a supervivents i no pas com a víctimes?
Crec que això ho fan les persones. És a dir, els mitjans de comunicació, els polítics, nosaltres com a intervinents, en general parlem d'afectats, de lo que sigui. Víctima és una categoria que normalment te la dona un jutge. Tu ets víctima perquè és un estatus legal que ve determinat per un jutge. Llavors, no són coses que, més enllà d'això, no, de les paraules correctes a nivell formal, ets tu com a persona que has viscut això, que et col·loques en una posició o una altra. A vegades, quan tens un pacient davant, una persona que està en dol o estàs fent un acompanyament, la persona es posiciona, ella parla de si mateix o de si mateixa com a víctima, com a supervivent. Com a afectat és més complicat i normalment dona la sensació, no, de més distanciament. Però a més és un procés molt maco. Hi ha gent que al principi se sent víctima total i absoluta i conforme va avançant en el procés se sent supervivent, no? Perquè se n'està sortint.
Alicia Álvarez, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. No sé quants telèfons mòbils com a membre de la secció de Psicologia d'Emergències. Gràcies per aquest parèntesi.
Merci a vosaltres.
I gràcies també a Mònica Conill. I gràcies. Fins una altra. Als oients i a les oients també, moltes gràcies en nom de l'equip de l'Ofici de Viure, de la Rosa Silloé a la realització tècnica, de la Núria Ventura a la producció i de la Blanca Busquets al guió.